Radio Vilafranca.
Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 19 de novembre de 2024. Des d'ara i fins les 12 menys 2 minuts, us acompanyem des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio L'Èrdola, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I des d'aquí, com cada matí, saludem en nom de tot l'equip. Som Toni Olivella i Sílvia Delgado. Ràpidament, al sumari us apuntem com aniran aquestes 3 hores de ràdio, qui i què escoltareu, i posem fil a l'agulla. És dimarts i després del sumari obre aquest magazín El Temps, en Marc Paredes amb la seva previsió meteorològica per aquesta setmana. Divendres hi torna i ja ens apunta com anirà el cap de setmana. I a continuació tenim cita amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, avui per parlar dels límits en els infants, tema controvertit, ho sabem, i de com posar-los. A 9:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. A 10:45 i fins 10:45, roda política. Avui destinada a abordar la violència masclista, aquest 25è Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència envers les Dones. Volem conèixer com s'hi treballa des dels ajuntaments i hem reunit a 3 regidores. Laia Albiol, regidora d'Igualtat sadurninenca, la Fina Mascaró, alcaldessa i també regidora d'Igualtat a Olèrdola, i la regidora de Feminismes de Santa Oliva, Míriam García. Començarem a 9:45 i fins les 10, conversant amb cadascuna d'elles, i a partir de les 10 i fins 10:45 farem tertúlia plegades. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts per actualitzar-nos que ens acosten als serveis informatius i darrere la gastro. Això vol dir que s'uneixen el Xavi Roig, sommelier de Calfero, i el David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, i ens proposen receptes de temporada ben maridades. El dimarts és un dia que ens fa il·lusió perquè rebem trucades al català al carrer i podem parlar. Així que pels vols d'un 11:15 ja obrirem línies perquè jugueu amb nosaltres al concurs del català que proposarà la Teresa Casanelles. I també tindrem classe de vocabulari amb la Sílvia Catassús des de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. A 11:45, última cita informativa. Aquests 5 minuts per saber com acaba el matí, tot seguit pantalles i, per acabar, una fake news.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Hem començat la setmana de manera molt plàcida. Com continuarà? Marc Paredes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs encarem el dimarts i ho fem amb un temps molt estable, marcat per al domini del sol, i així ho continua fent durant uns quants dies. Però atenció, perquè anunciem alguns canvis, sobretot ja de cara a aquesta tarda, nit i matinada, i demà dimecres. I és que començarà a bufar el vent, un vent de mestral que serà rescalfat, i això afavorirà que les temperatures s'enfilin, especialment demà al migdia. Aquesta tarda ja tindrem els primers cops de vent, que de forma puntual doncs, podrien superar aquests 50 km per hora, però serà a partir de demà, aquesta matinada i demà al matí, quan aquest vent encara es podria intensificar més, insisteixo, cap a les comarques de litoral, prelitoral, tarragonès, Penedès, també àrea de Barcelona, i de forma força general es podrien superar aquests 70 km per hora. Per tant, molta precaució també per elements que es puguin desprendre de façanes, balcons, objectes que puguin volar, perquè el vent bufarà amb certa intensitat. Però, per contra, tindrem un migdia que serà suau, i és que les temperatures, en molts casos, superaran aquests 20-21 graus. Per tant, l'ambient serà fins i tot suau, malgrat la presència del vent. I de cara a demà a la tarda, tot això ja tendirà a anar clarament cap a la baixa. Podríem tenir alguns cops de vent puntuals, però ja no tindrà res a veure, com les de demà al matí, i mantindrem aquest temps força estable, assolellat. De cara a dijous encara podria bufar una miqueta el vent, però ja s'aniran calmant per complet i tot plegat sense precipitacions. Sí que de cara a finals de setmana podríem tenir més núvols, però tot plegat amb una situació de temps tranquil i unes temperatures que de forma lleugera tendiran a baixar, però per situar-se, això sí, a mitjana. Haurem d'anar seguint amb atenció les properes setmanes, els propers mapes, per veure si tenim algun canvi de temps més destacable, sobretot pel que fa a les temperatures, però de moment, pel que fa a les precipitacions, no veiem grans canvis a la vista. Això és tot, bona setmana.
Avui ens visita l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, que avui ens parla dels límits en els infants, un tema controvertit. Per parlar-ne anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, la que ens acompanya un mes més és l'Aroa Beltrán. Aroa, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli. Què tal?
Molt bé, molt bé. Ara ho deia la Sílvia en la introducció, avui parlem de límits, també molt estretament lligat al que parlàvem el mes passat, a la comunicació, a com comuniquem aquests límits, oi?
Pues sí, total, perquè els límits els necessitem, oi? Però a vegades no ho acabem d'entendre. Ara ho dèiem, oi? Aquí hem passat d'un extrem a l'altre quasi sense adonar-nos, eh? Abans, no sé si a la meva època, però si més no la de les nostres mares i pares, no? No podies dir ni res, que ja tenies, no? La regla a les mans. I ara hem passat, pues, a la sobreinformació, molta informació no contrastada, i a vegades ens costa molt entendre que els límits són necessaris i que els nens necessiten aquests límits, vale? Jo realment, bueno, hi ha una... M'hagués agradat començar per una frase, no? Molt bona, que després li donarem una mica la volta, però és una frase de Rebecca Will que a mi m'encanta, i es diu: quan un nen es sent bé, es comporta bé, no? Mm. Uau, i què necessita un nen per sentir-se bé, no? Uau, està molt bé, i necessitem, pues, una harmonia, no? Que flueixi, sentir-se a gust amb el que hi ha, no? I quan, a vegades, quan posem límits, segons com els posem, pot ser que creiem que aquesta harmonia es perd, però què passa quan no hi ha límits? Què hi ha, no? Darrere de bueno, pues aquesta paraula que ara moltes famílies, no? Allunyen tant, com dèiem, no podem dir no als nens, no? Bueno, en fem, com dèiem abans, farem més un programa, eh? Sí. Però com comuniquem, no? Com diem aquest límit sense ferir o sense posar, però evidentment és necessari. Jo us vull fer una pregunta, perquè realment... el que m'agradaria és que poguéssim fer que d'aquí en sortís una mica de clic, no? I vull que us imagineu que esteu en una sala, vale? En una sala tota fosca, amb els ulls tancats, vale? I necessiteu moure-us per l'espai. Què faràs, Eli? Què fareu? Imagineu-vos en aquí, què fareu? No sé, a mi se m'acut que segurament pues posarem la mà, no? davant nostra, no? Intentarem trobar algun element que ens doni referència, que ens guiï, no? Alguna part que ens serveixi per saber no? On estem o de referència, si més no, no? Oi que sí, més o menys?
Sí.
Seria un límit físic en aquest cas, no? Mm-hmm. Que ens ajudarà a què? A orientar-nos en l'espai, segurament, no? Mm. Ostres, imagina't, com et sentiràs en aquesta situació? Com et sents en aquesta situació sense poder, no? Tocar ben bé què és, què no és, si el trobes, si no, desorientat, no? Insegur, mm-hmm. Oi que sí? Mm-hmm. Doncs així se senten els infants, sense límits, perquè tampoc saben on van, on estan. No senten cap contenció, cap orientació, no? De cap a on han d'anar. I per això és tan important, per aquests límits, Eli. Si un infant no troba res, algú, no? Que l'orienti, que l'ajudi a conèixer el món, que l'ajudi a relacionar-se socialment, que l'ensenyi com caminar, no com caminar físicament, com caminar cap a la vida, es trobarà igual perdut i desorientat, insegur, com ens podem haver sentit en aquesta situació. Necessitem tenir adults al costat que siguin capaços d'ajudar-nos en aquest procés. I és una necessitat vital. Per tant, el límit és algo que l'infant necessita, vale, per poder créixer amb harmonia. Mm-hmm. A part, necessita sentir-se estimat, clar que sí, segur, protegit, no? Que s'interessin per ell, vale? Però amb aquests límits es mourà, podrà experimentar i desenvolupar-se, pues, d'una manera més sana. Per què? Perquè sap cap a on anar. Vale? Mm-hmm. Ara jo vull fer, jo sempre, quan explico el tema dels límits, quan faig xerrades i així, sempre visualitzo, poso un power amb un pont. Imagineu-vos un pont tibetà, d'aquests molt, molt gros, saps? A molta alçada, sense branes.
Wow.
Vale? Imagineu-vos caminant per aquest pont. Uau! No hi ha seguretat. Uau! I a sobre es mou, no? Uf! La sensació torna a ser aquesta, oi que sí?
Sí?
Doncs així, un cop més, doncs així se senten sense límits. Aquests límits, aquestes branes, no? Són les contencions, són el que ens dona una seguretat per caminar per aquest pont, no? En canvi, que bé, quan sents, no? Que tens aquesta seguretat al costat i que pots confiar i protegir, que saps que no cauràs, no? D'aquí. Doncs així. És com, per això necessitem límits i per això són tan importants els límits. Després ens en podem anar ja, com els posem, no? Com ho diem? Tot el que parlàvem abans, no? De ostres, sí, no, com ho dic, com... Uau! Però hi ha una cosa molt clara i és que hem de posar un límit, però és important expressar-lo amb molta claretat. Vale? En dir molt fermament, sabem que el necessitem, doncs, vale. Ara l'hem de posar. Com ho fem? Perquè ho hem de fer de manera amorosa, ho hem de fer... Jo et poso el límit perquè t'estimo, perquè t'estic cuidant i el que vull és acompanyar-te, no? Aquí, a que no tinguis aquesta sensació, que tinguis una seguretat. És molt, molt important expressar molt clarament què esperem d'aquest infant. Però de vegades el que ens passa que és que trobem dificultats perquè... Som nosaltres mateixos que tenim una idea confosa del que volem, no? I ho volem ja, i volem, no? I tenim una imatge, pues, de com han de ser les coses, sí? Però, per exemple, en aquest moment, una situació qualsevol, no? D'un infant que a vegades els diem, no? Freqüentment, amb poca claretat. Els diem, per exemple, no sé... Porta't bé, no? Que parli bé, o menja bé. Què significa exactament portar-se bé, menjar bé o parlar bé? Eli, tu saps?
No, ni jo ni ells.
Què és bé, no? Mm-hmm. Si no en tenim una idea ben definida del que és bé, és impossible que ells ho sàpiguen, no? Mm-hmm. Llavors, el que necessiten és que ens expressem doncs, amb aquesta claretat i que ells ho puguin entendre. És a dir, ostres, doncs, menjar bé, què significa? No tirar les coses al terra? Doncs no tiris les coses al terra, no? O parlar bé, què és? No cridar? Doncs pots parlar fluixet, no? Aquesta seria una altra. Mm. Com posem els límits, com els diem, no? Aquest no que diem. Moltes famílies em diuen, no, és que ara no es pot fer servir el no. Perdona, perdoneu-me. El necessitem, el no. Una altra cosa és que l'utilitzem per tot i el desvaloritzem. I una altra cosa és que puguem posar els límits en positiu, no? I jo et puc dir, en comptes de no cridis, puc dir parla fluixet. Mm-hmm. Això seria posar un límit en positiu. I és molt més valuós i efectiu. Per què? Perquè t'estic donant clarament la indicació que necessito. Mm-hmm. No? Parla sí. Fluixet, sisplau. No? Mm-hmm. Aquí, depèn de la demanda que nosaltres fem, també trobarem la tornada, no? Perquè d'aquí vols aprendre, tu, Eli? Normalment volem aprendre d'aquelles persones que, pues, que ens inspiren, que ens donen confiança, que ens donen seguretat, que ens deixen ser capaces, no? Mm. Jo no tinc... O jo personalment, a mi no m'inspira gaire les persones que són molt autoritàries o que, saps, imposen la seva força o que sempre estan dubtant, no? Uf, uf, no? Doncs penseu que els infants són superperceptius en aquest aspecte i ells necessiten això, necessiten aprendre de tu, però de tu no l'exemple. I els hem d'acompanyar pues posant-los i ensenyant-los des del límit, clar, però amb això, amb confiança, amb seguretat i sentint-se que són capaços. Sí, perquè és molt important que ells es sentin vàlids per poder fer-lo, perquè ho vam explicar el mes passat també, oi? Que quan no, jo els hi repeteixo una i un altre cop de quina manera són, no? Jo m'ho creuré. Mm. Oi? Per tant, la confiança és fonamental, amb la seguretat i amb la confiança, evidentment. Què més? Hi ha algo que a vegades ens passa molt, molt desapercebut i és que a vegades demanem segons l'edat, no? Però posem límits o volem que... O ens posem, mira, fem al revés, ens posem molt nerviosos per segons quines accions, no? No sé, poso un exemple que sempre va molt bé, oi? Imagineu-vos pues, un infant d'un o dos anys, ¿vale? Jo ara m'estic imaginant jo a l'escola, però bueno, això passa a l'escola i passa en casa. Quan veiem una casa, una caixa de tissos, sí? Una caixa de mocadors de paper, sí. Què els agrada fer més als nens quan veuen una caixa de mocadors de paper?
Treure'ls tots.
Treure'ls tots? I què ens passa a nosaltres?
Posem nerviosos.
Es posem nerviosos i no ho facis, no? I sí. Nosaltres seguim tenint la caixa de tissos i esperem que ells no ho facin, perquè nosaltres els hem donat aquesta consigna, no? Mm-hmm. Què passa? Que tenim un any i mig, tenim dos anys, si vols. La meva necessitat, el meu desig és jugar i és més fort que jo treure els mocadors d'aquella tassa, sí. Saps? I jo el que espero és que em faci cas i espero que no ho faci. Ostres, esperar que un infant es comporti d'una manera i ell constantment, no?, es comporti d'una altra, aquest tipus de circumstàncies generen molt desgast, oi que sí?
Sí.
I el desgast que provoca? Malestar, estrès, oi que sí?
Totalment.
En aquests casos, què creus que hem de fer?
Jo donaria una alternativa.
Que bo. Jo de primeres poder em qüestionaria què podem fer per resoldre el conflicte, no? Com dius tu, poder una alternativa, però poder en aquesta situació preguntar-nos si és necessari o no que tinguem a l'abast la caixa de tissos.
També.
Ja és un gran què, no?
I tant.
Sí? Jo ara m'ho miro jo des de l'escola, ¿vale? Que jo la caixa de tissos la tinc perquè ells siguin autònoms per mocar-se. Cal, encara, que entre un i dos anys val més aquesta autonomia? La fomentarem tant amb la caixa o provocarà més estrès perquè ells encara no tenen aquesta capacitat de retenir, no?, aquest impuls? Uau, doncs poder sí. A vegades les solucions poden ser més senzilles dels que ens imaginem. Vale? I en aquí, a lo millor no és tan important posar un límit ferm i clar, no? I, sinó que podem evitar aquesta situació, perquè estem demanant just en aquests infants, per això us deia, que és important que entenguem què estem demanant segons l'edat de l'infant, perquè hi ha coses que no les podem demanar en segons quines edats, no? I hi ha coses que els hi pots demanar, doncs, amb un nen de 5 anys, n'hi ha altres de 3, vale? I n'hi ha altres, doncs, que no, que perquè per l'edat que tenen no són capaços encara de poder evitar no estirar un mocador de paper. Sí, perquè, a més, és que els infants viuen immersos en els seus sentits, en la seva experiment, saps? Amb les seves percepcions, i és molt difícil demanar a un infant pues això, no? Que eviti l'estar aquí i ara, no? En aquest moment. Som nosaltres, en molts casos, no? Que vivim, com dèiem abans, no? Projectant aquest futur, no? I ells estan aquí i ara. I ara què necessito? Pues estirar aquests tissos. Jo m'aguantaré perquè sé que a tu no t'agradarà que tiris tissos, oi? Sí.
Al final...
Però ells estaran immersos en la seva experiència sensorial 100%. Al final... I és el que han de fer. Perdó.
No. Al final és aquest equilibri, no?, entre posar uns límits i, a la vegada, com a pares, entendre que són nens i que nosaltres també ho vam ser, eh? Que de vegades ens oblidem.
Aquí hi ha una situació també que jo convido aquí després, si cal, el mes que ve seguim parlant de límits, perquè ens dona per molt, però una situació que a vegades costa moltíssim, no? Que és la situació, és supertípica i molt conflictiva a l'hora de posar el abric i la jaqueta abans de marxar. Sí o no?
Sí, i tant.
Normalment és molt difícil que un infant estan a dins de casa, per exemple, o estan a dins de l'aula, o estan a dins d'algun lloc, no té gens de ganes, no té fred. Li costa molt abrigar-se en aquest moment, perquè encara, segons en quin moment, no pot entendre, no?, que hi ha aquest fred. Llavors, aquí també els infants aprenen, per exemple, poder, en moltes ocasions ens convidaria a posar-nos nosaltres abans, no?, perquè ells puguin veure aquí, o inclús posar-los pues, un cop sentin aquest fred. És important. I aquí ens estalviem molt. Estem ensenyant els límits des d'un altre lloc, no? O sigui, estem ensenyant allò que necessita, perquè el que no puc fer és deixar-te que te'n vagis a 2 graus o 6 graus sense jaqueta, no? Però també puc entendre que ara aquí dins de casa, que estem a 23, no puguis posar-te la jaqueta. I l'última, si vols, no sé si em dona per més,
però... Molt ràpida.
És utilitzar un llenguatge personal. Un llenguatge... Jo t'estic explicant alguna cosa per tu, ¿vale? Per tant, no val de dir el sofà no salta, perquè el sofà no salta és relatiu, perquè potser aquest no salta, però el d'una altra casa sí, o un altre dia sí, o... No? Llavors, posem-ho. Joan, Pepito, Manganito... Aquí, no el sofà en general, tu, ¿vale? O no m'agrada. Això, a vegades, el que ens passa és no m'agrada, em posa trista... Això deixa els nens en un paper molt indefens. Per què? Perquè imagina't que jo et dic a tu, Eli, anem a veure una pel·li, tu i jo, ¿vale? I jo et dic, aquesta pel·li no m'agrada.
I tu
vols veure,
no?
I tu vols veure aquesta pel·li. Què t'estic fent jo? Si més no, de primeres t'estic donant a tu la responsabilitat que tu triïs. Vale? Per tant, no t'estic dient... Jo et podria dir, ostres, Eli, aquesta pel·li no m'agrada, però si tu vols veure-la, pues la veiem. Vale? Però de l'altra manera, jo m'he de fer responsable, un nen s'ha de fer responsable de que el seu pare li agradi, no li agradi, es posi trist o no es posi trist. Uau! No? Per tant, no vull que saltis al sofà. i ja està. Però a mi no m'agrada o em posa trista, és un pes realment.
Aroa, si et sembla, ho deixem aquí i el mes vinent recuperem límits, fem una segona part. Que vagi molt i molt bé. Adéu.
Molt bé, adéu.
Pana. Xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 9:45 del matí. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Acabada la primera fase del projecte de millora ambiental i senyalització de camins a Calafell. És un projecte sorgit dels pressupostos participatius de l'Ajuntament i que ja ha tingut com a cloenda la seva primera fase d'aquest projecte de millora ambiental i senyalització de camins al terme municipal de Calafell. Els treballs, que han rebut una subvenció de 25.000 euros de la Diputació de Tarragona, s'han realitzat al camí de Montpaó, que va des del nucli del poble fins al llogarret medieval de Montpaó, a tocar de Calafell Park. Aquesta actuació forma part d'un projecte sorgit dels pressupostos participatius de l'Ajuntament per l'any 2023, amb una inversió total de 200.000 euros. A més de les millores, inclou la promoció de rutes de senderisme. El passat divendres, el casal Societat La Principal va acollir la 7a Festa del Voluntariat. L'acte posa en valor la tasca de les persones voluntàries de les entitats participants en la taula del voluntariat de Vilafranca. La inauguració de l'acte la va fer el mateix Jordi Junyent, regidor de Participació i Barris, tot destacant la importància del voluntariat i la presència de serveis municipals com l'Oficina del Voluntariat. El regidor, juntament amb l'alcalde Francisco Romero, van ser els encarregats d'entregar els reconeixements a les entitats participants a la festa. L'acte també va comptar amb un espectacle de dansa urbana a càrrec de Golden Dance Lab. Del 2 de desembre al 3 de febrer, les famílies de Gelida poden sol·licitar els ajuts econòmics en forma de beca per les activitats esportives dels clubs de Gelida. Per poder optar-hi, s'ha d'omplir una sol·licitud que es pot trobar a www.gelida.cat i fer l'entrega de la documentació mitjançant una instància genèrica o a l'OH de l'Ajuntament, degudament emplenada i amb la documentació corresponent. Com dèiem, en aquest termini del 2 de desembre al 3 de febrer del 2025 i dirigida al Patronat Municipal d'Esports del municipi. D'acord amb la valoració de la situació econòmica i la realitat social de l'infant, jove o família, es defineix el percentatge de beca econòmica que s'atorgarà. Aquest diumenge 24 de novembre, la societat La Lleialtat, amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola, organitza una nova edició de la Festa del Most de Sant Miquel. A les 11 del matí s'ha programat un tast de vins escumosos a càrrec de Georgina Caralt. El preu és de 10 euros per persona i cal inscripció prèvia abans d'aquest dijous 21 de novembre, trucant al 660-33-7660. I a les 2 del migdia del mateix diumenge es servirà el dinar popular del Most amb el deliciós i tradicional brou casolà. Inclou primer i segon plat, pa, vi, aigua i postres. El preu és de 22 euros pels adults i 10 pels infants. Cal també inscripció prèvia abans d'aquest dijous 21 de novembre trucant al 660-337-660.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ja tenim a tocar el 25 de novembre, 25ena, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones. Un dia que no voldríem tenir marcat al calendari, però que, malauradament, toca tenir-lo molt i molt present. Les dades són contundents. Enguany a l'estat espanyol han estat assassinades 45 dones, 15 d'elles a Catalunya i 10 menors víctimes mortals en casos de violència de gènere contra la mare. Des de l'any 2003 i fins a dia d'avui, un total de 1.283 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella. Malgrat les normatives autonòmiques, estatals i europees, la realitat insisteix a recordar que encara hi ha molt a fer i moltes polítiques feministes que desplegar des de l'administració pública per poder canviar aquest rumb patriarcal i masclista. Avui en volem parlar, volem saber què es fa des dels municipis amb diferents regidores penedesenques. Comencem a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez. Qui t'acompanya?
Doncs la primera veu és la de la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Laia Albiol. Molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Encantats de tenir-te de nou al Penedès en xarxa, avui parlant d'igualtat, de feminismes, en el marc del 25N. I per aquesta cita, comencem una cita, ho deia la Sílvia, ens agradaria no tenir-la marcada en el calendari perquè s'hagués suprimit aquesta xacra. No és el cas i toca reivindicar-la com cal.
Sí, està clar. Nosaltres pel 25N no, sempre fem una aposta clara de sortir al carrer i de... Bé, no només el 25N, sinó que creiem que és un treball, no, que s'ha de fer sempre. I a més ens agrada molt... Bueno, i creiem que és la manera, no, de treballar aquest dia amb les entitats, amb les escoles del poble, perquè és un tema que, malauradament, ens afecta a totes i a tots, no? I que contra més gent estigui conscienciada amb el tema i més gent conegui recursos, eines, esperem que aquestes dades, no, vagin a la baixa.
Ens agradaria, no, que aquestes xifres acabessin desapareixent, òbviament. Laia, si et sembla, repassem una mica el programa d'actes del 25N aquí a Sant Sadurní. Què heu preparat, recordant que aquí hi ha la taula per la igualtat, que és la que prepara totes les propostes, no només per aquest 25N, perquè us aneu reunint de manera periòdica?
Sí, amb la taula per la igualtat ens trobem de forma periòdica i treballem el 25N, el 8 de març, però altres vegades també han sortit, no, noves propostes que es van desenvolupant durant tot l'any, com pugui ser el cicle de salut femenina, no? Però si ens centrem en el 25N, dir que és una programació, això, que hem construït amb la taula i també amb els centres educatius, perquè d'alguna forma també hi participen, no? Llavors, el mateix 25 de novembre, el que farem durant l'horari lectiu, hem anomenat l'acte o el moment contra la violència una flor, on els alumnes portaran flors a un arbre que instal·larem al mig de la plaça de l'Ajuntament. És un arbre de PVC i ferro que fa 2,5 metres d'alt. Que el que volem, no, és que tota persona que passi per l'Ajuntament s'apropi a l'arbre on estarà escrit què és el 25N, no? I on volem impactar amb això. I aquest acte simbòlic, no, de l'alumnat a portar una flor en aquest arbre. Llavors, l'alumnat que vindrà serà tant d'infantil com de primària i de totes les escoles del nostre municipi. Bé, la nostra idea és que al voltant d'aquest arbre hi hagi com un parterre on es puguin clavar les flors o es puguin enganxar directament en aquest arbre. Llavors, a les 12 del migdia hi haurà la concentració de rebuig a les violències masclistes, on aquí hi haurà representació de l'alumnat de secundària, de tots els centres educatius del municipi, i cada centre farà aquest manifest en funció de com ho hagi treballat a l'aula. És a dir, és lliure, hi haurà des de representacions, des de lectures, des de cançons, lectures de poemes, el que ells triïn, no? Llavors, farem una parada fins les 6 de la tarda, on hi haurà la marxa de torxes, com cada any. Tot i que aquest any la marxa de torxes la conduirà l'alumnat del cicle d'integració social de l'Inter. Aquesta marxa de torxes sortirà des de la plaça Santiago Rossinyol i arribarà a l'Ajuntament, on enllaçarem a les 7 de la tarda amb l'acte institucional, on hi haurà la lectura del manifest per mi mateixa, i l'alcalde, el Pere Bernet, farà la rebuda de l'acte. Llavors, una vegada acabat l'acte institucional, hi haurà el moment que anomenem això també és violència, no? On aquí sí que hi veurem participable a Taula per la Igualtat i també l'alumnat de cicles formatius d'integració social, que bé, m'agradaria dir, no? o agrair tot el treball que ha fet l'alumnat d'aquest cicle de l'intermunicipal, perquè la veritat és que han treballat de valent per fer una, bueno, una bona programació, no?, pel 25N, i de seguida que se'ls va proposar van acceptar el repte i bé, esperem que el... Ara no em surt la paraula. Que el resultat, no?, sigui tan positiu com sempre. Llavors, en aquest acte últim el que volem fer és llegir situacions que són violència, però que a vegades costa identificar-les com a tal, no? Llavors, algunes d'elles, les que siguin més impactants, les escriurem en unes bafarades, també de PVC, que volem enganxar per tota la plaça de l'Ajuntament i que queden d'alguna manera com més visibilitzades, que la gent es pugui apropar, que les pugui llegir, que les pugui recordar, no? I bé, pel 25N això és tot. I després sí que és veritat que sempre fem una hora del conte perquè pugui arribar-hi a un altre públic, no? Aquest any és el 27 de novembre, a 5:45 a la Biblioteca Municipal, i el conte que es llegirà és La rateta voladora, que anirà a càrrec de la CIA mitja i mitjoneta.
Laia, que important és treballar el 25N des de totes les edats, començant des de la base, perquè al final una bona educació fomenta, no?, que no arribem a aquestes violències.
Sí, sí, està clar. Has de començar treballant des de que... Bueno, és que és una cosa totalment transversal, no? No és que... Vull dir, si l'educació ja va a rebutjar totalment aquest tipus de violència, és possible, no?, que en un futur ens trobem amb gent molt més conscient de que això són actes que bueno, són, és violència, i a vegades sembla que pel fet de que sigui cap a la dona, no sigui tan... Bueno, no estigui tan penat o no sigui tan fort, no? I bueno, és un tema que s'ha de treballar molt a l'aula i que s'ha de conscienciar molt a totes les edats, perquè per una vegada a la vida acabem, no?, amb aquestes morts pel simple fet de ser una dona.
Al final, també, no?, aposteu per anar molt pels centres des d'Igualtat, fem formacions, arribant a totes les edats, com dèiem, no?, fomentant que aquesta igualtat arribi des de edats molt, molt matineres, no?, i bueno, també aquesta importància, continuem donant importància a aquesta taula per la igualtat, que formeu no només polítics, sinó també entitats, gent que estigui vinculada i que tingui interès, no?, en tot això.
Sí, totalment. Creiem que al final la forma d'anar a la una, no?, la manera d'anar a la una en aquest sentit és treballar amb les entitats també, treballar amb les escoles i treballar amb... Bueno, la manera de poder arribar a més gent, no? I arrel també del que deies de les escoles, que al final tot està relacionat, no? De cara al 2025 tenim un projecte que volem engegar, que és l'educació sexual, no? Que treballarem tant a les escoles amb els cicles de secundària, tant com primària, perquè també és un àmbit en el qual hi ha molta violència, se sotmet molt a la dona, i creiem que en els adolescents, no?, que comencen a experimentar bueno, certes situacions, no?, és important que sàpiguen com fer-ho de forma saludable, respectiva, i creiem que des de l'Ajuntament podem tenir bones eines per fer-ho, no? Llavors, aquest any, bueno, aquest any no, la nostra idea és apostar per això, a veure com funciona el projecte i si hem d'ajustar-lo de cara a l'any que ve, l'ajustarem, no? Però la idea és apostar per aquí. Ostres, és que també vam fer una activitat, no?, l'any passat, sobre el documental de TV3 de Generació Porno. Mm-hmm. És que és molt fort el que està passant avui en dia, no? I és que tenim la necessitat a sobre de la taula, que d'alguna manera hem d'abordar des de totes les institucions possibles, i creiem que des de l'Ajuntament, en aquest sentit, hi podem fer una bona feina, I és important que aquesta formació arribi als adolescents, i no només als adolescents, sinó que també a l'alumnat de primària, no? Perquè ja creixin, el que dèiem abans, sent molt conscients del que hi ha i de com construir relacions sanes i relacions sexuals també, no? Sanes i respectuoses.
Gràcies a totes dues. Continuarem després, perquè ara anem a buscar la segona convidada, a Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs així és. Aquí tenim a la Míriam García. Ella és regidora de Feminismes a l'Ajuntament de Sant Oliva i ja l'havíem tingut fa uns dies enrere. Molt bon dia, Míriam. Com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, 25ena, un dia, doncs, que malauradament hem de continuar commemorant perquè continua aquesta xacra. Des de Santa Oliva, què feu?
Hola, doncs mira, jo t'explicaré... Bueno, de primeres dir que això del 25ena, no?, que és 25ena són tots els dies, no?, per reivindicar i per continuar aquesta lluita que tenim... Bueno, que no és només... Bueno, com a representant de l'Ajuntament estic aquí, parlaré com a Ajuntament, però també no puc obviar la meva part com a societat, que és molt important, no? Uh-huh. Que és com que això no és un problema privat que es queda a casa, que hem de fer un esforç més gran, la societat en general, per poder combatre aquesta problemàtica que tenim, no? De, bueno, bueno, que ens deriva, doncs, a fer contínuament accions i donar visibilitat a la dona i bueno, que és, bueno, l'Ajuntament de Santa Oliva aposta per, bueno, doncs, fer diverses accions que ara us explicarem. Uh-huh. A veure, el 25ena, dilluns, pel dematí, en el nostre institut de referència, que està a un altre municipi, que és el de Vendrell, doncs fan una trobada a la Plaça Nova, uh-huh, a les 11 del matí, on, bueno, estan tots organitzats els instituts per anar-hi allà, i aquest any han sigut els 100 anys de l'Àngel Guimerà. Uh-huh. Han estat treballant a les aules petits fragments d'obra on es reflecteixen violències de gènere i masclistes, i ells han estat treballant per la identificació d'aquestes violències. Llavors, ells i elles, doncs, faran unes petites representacions allà, en parelles, no?, per dir, doncs, mira, ens hem adonat que això és violència, no? Uh-huh. I representar-la per fer consciència, també.
Molt bé.
Ells mateixos, l'alumnat, també llegirà el manifest, i, bueno, això vull dir que això és una cosa conjunta des de l'Ajuntament del Vendrell i des de l'Ajuntament de Santa Oliva. Compartim institut, compartim alumnat, i és una cosa que creiem que hem d'anar-hi tots junts i poder treballar-los. Llavors nosaltres estarà representat als dos ajuntaments, amb tots els instituts. Uh-huh. Això per una banda pel matí. Després nosaltres per la tarda hem organitzat un taller a les 6 de la tarda al monestir de Santa Oliva, on de primeres farem una lectura del manifest. Continuarem amb una taula rodona per poder identificar les violències i poder, tenim persones, dones, que podran explicar els seus testimonis de primera mà. Uh-huh. Per poder sensibilitzar i, doncs, poder empatitzar amb aquestes vivències d'elles, de pròpies. I després passarem a un taller d'autocura i empoderament a través de l'art expressiu, de la pintura, on poder abocar, doncs, aquests sentiments que t'hagin pogut invadir,
no? Els...
sí, i, doncs, poder plasmar-los amb una pintura, que aquesta pintura, doncs, després cadascú que faci el que vulgui amb aquesta pintura, és més que res per... Bueno, és una part més terapèutica, no? Uh-huh. És la part reivindicativa i la part més tècnica, i després hi ha la part més terapèutica de poder soltar.
Important.
Perquè hi tenim testimonis. Llavors crec que és molt important, des d'aquí faig una crida a tot aquell i a tota aquella que vulgui participar en aquest taller, que sí que és veritat que teníem data límit per apuntar-se, però que no hi ha cap problema, que si algú vol pot trucar a l'Ajuntament sense cap problema i ens encantades i encantats de comptar amb tot aquell que vulgui participar, perquè creiem que és, bueno, és una manera molt clara de visibilitzar de donar-li suport a la víctima.
Clar. No, no, i encara que siguin actes, no, que es fan cada any com molt enfocats precisament a aquest tema del que estem parlant, com és la violència de gènere. Un apunt abans de que vagin cap a altres estudis. Tenim dades de quantes dones han demanat ajuda per violència de gènere durant aquest any?
Sí, aquest servei, aquesta primera línia d'atenció que fa el CIAT del Consell, del Consell Comarcal de Baix Penedès, han fet unes 13 atencions al municipi de Santa Oliva.
Parlem de moltes amb la població que teniu a Santa Oliva, no?
Sí. És un problema real que n'hi ha, i hem de ser-hi conscients que hi ha aquestes 13 dones han tingut la valentia o l'impuls, la necessitat d'anar-hi a aquest servei, però pensem també en que hi ha moltes altres que no ho fan i segueixen patint violència.
Acabarem aquesta primera part de la roda política a Canal 20, a Olèrdola, on incorporem la darrera convidada que ens espera amb la Fanny Vivar. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, com comentes, incorporem la darrera veu, en aquest cas la Fina Mascaró, que és alcaldessa d'Olèrdola i també regidora d'Igualtat de l'Ajuntament. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Com hem anat escoltant, no?, que la Laia i la Míriam comentava, és un dia que cal continuar a reivindicar perquè encara queda molta feina per fer en aquest sentit.
Malauradament en queda molta. Jo escoltava les companyes, no, que em deien que han vingut a dir que ja teníem ganes de deixar de reivindicar, perquè voldria dir que això s'ha acabat, aquesta xacra, i malauradament, doncs cada dia hi ha casos, i com explicaven elles, no només és un tema de violència masclista, sinó que, d'una violència sexual, sinó que hi ha des de, doncs, bueno, la psicològica, la física, l'econòmica, tota aquesta submissió, tota aquesta opressió fa que hàgim de reivindicar, doncs, aquest dia, però que aquest dia, malauradament, les persones o les dones que ho sofreixen és dia a dia, no? Jo ara, en aquesta última intervenció, no, quan es donaven les dades d'aquestes 13 persones que han estat ateses, malauradament, a tots els municipis passa, no? En el nostre, que és un municipi petit i que també tenim els serveis socials propis, quan treus dades, no?, o quan t'expliquen les assistentes, la de dones que tenim, doncs, amb prevenció, amb allunyament, la veritat és que se t'encongeix el cor, i és un dels temes que més em copsa, no?, de molts matins quan entro a l'Ajuntament i dic com ho tenim, quin seguiment se'n fa, i algunes, doncs, malauradament han passat per l'hospital també, no? I torno a dir, a vegades l'agressió física és la que es veu, però la psicològica és la que es pateix dia darrere dia, i aquesta costa molt més de visualitzar. Per tant, des d'aquí faig el mateix que la companya que ha parlat, no? Doncs donar suport i sobretot envalentonar aquestes dones que ho pateixen i que sobretot ho facin públic, que busquin grans, o sigui, que busquin professionals perquè les puguem ajudar de tots els estaments per sortir, doncs, malauradament, d'aquest pou.
Com comentaves, les polítiques feministes des de les administracions públiques també tenen un paper clau. Què es fa des d'Olèrdola, concretament?
Bueno, des d'Olèrdola, com et deia, des de la vessant, doncs, més de serveis socials, doncs, atendre a totes aquelles dones que moltes vegades venen, però d'altres les hem d'anar a buscar perquè no s'atreveixen a donar el pas. I després també, amb la companya, amb la Laia, quan parlava de tot el tema d'educació, que per mi és bàsic, no? Doncs en aquest cas, enguany, l'escola Circell ho fa més de manera de portes en fora, la Rosa Montaner, doncs, segurament ho fa més dintre de les aules, però, doncs, es fa un acte el mateix dilluns a la tarda, doncs, per tal de visualitzar aquest patiment i reivindicar, doncs, que aquest dia, doncs, un dia l'hàgim de deixar de posar de manifest, no? Per mi és superimportant que des de l'escola això es treballi, perquè a les llars ho podem dir, ho podem fer, però segurament a l'escola hi ha algun alumne, doncs, que a casa seva ha vist aquest patiment i que i que no ho entengui com una cosa normalitzada dintre l'entorn familiar, sinó que això es pugui parlar, es pugui manifestar i, a més, doncs, ens vegin que els acompanyem, no? Que per mi és fonamental. I després també, com a cosa institucional, doncs, la lectura del manifest que fem any darrere d'any, a totes les dades significatives, doncs, a les 12 del migdia, a la sala de plens, perquè a més penso que ha de ser la sala de plens perquè per mi és un acte dels importants, reivindicar.
Com comentaves, aquests són els actes que s'han programat aquí a Olèrdola, concretament pel 25N, però de cara al 2025, tot i que ja s'hi porta temps treballant, també hi ha un projecte en marxa al qual doncs, has treballat molt de prop per donar visibilitat a les dones, sobretot parla'ns-en una mica.
Fa 15 mesos que treballo en aquest projecte. És un projecte que aquesta setmana hem acabat la part doncs, més tècnica, per dir d'alguna manera. És un projecte que es diu Homenatge a les dones d'Olèrdola i el que volem doncs, és visibilitzar el paper de la dona. Però aquest projecte està encarat no des del patiment, sinó el fet de donar veu i a totes les dones. Nosaltres el que hem fet és buscar 15 indrets del municipi, tots els nuclis del municipi estan representats i totes les dones que s'han volgut apuntar en aquest projecte doncs, se'ls ha fet unes fotografies, moltes d'elles són artístiques i no era tant veure el cos de la dona o la cara d'una dona, sinó de visibilitzar. De totes les 15 fotos que hem fet, per mi n'hi ha dues que són superpotents. No vull aixecar perquè parlarem molt de temps d'aquest projecte, però sí que són dues fotos que aquestes sí que parlen de l'alliberament, de l'empoderament de la dona. Són dues fotos, permeteu-me l'expressió, brutals, perquè una parla des de la foscor, doncs sortir i visibilitzar-nos. I això és el que ens ha d'empoderar i és el que ens ha de donar peu, no? El que parlava abans, de que si alguna dona doncs està patint aquests maltractaments de tot tipus, doncs sigui capaç de donar el pas i de denunciar-ho.
Gràcies, Fina i Fanny. Fem ara una pausa i després a partir de les 10 i 6 seguim tot fent tertúlia. Ara fem un parell de minuts per la publicitat i de seguida arriba el butlletí de notícies de les 10. Com dèiem, ens hi posem a partir de les 10 i 6 i la intenció és que totes tres convidades plegades, la Fina Mascaró, la Míriam García i la Laia Albiol, facin tertúlia. Fins ara.